Són les 3.
Catalunya migdia.
I sí que en parlarem, perquè fins ara al Catalunya migdia hem repassat el sorteig d'aquesta rifa de Nadal que ha esquivat Catalunya sense matisos. Els catalans hem perdut de mitjana 50 euros per cap. Si ens fixem en els premis grossos, és gairebé tot el que jugàvem, que sumava 52 euros de mitjana per persona. Realment l'atzar ha estat molt poc generós avui amb Catalunya. També hem passat per Badalona l'endemà d'una concentració de veïns per evitar que una parròquia acollís part dels desallotjats a l'antic Institut B9 de la ciutat. I us hem explicat els resultats electorals a Extremadura, que marquen l'inici d'un nou cicle electoral a Espanya. Han estat uns comicis molt escurats a la dreta, amb PP i Vox superant el 60% dels vots davant d'un PSOE desplomat. A aquesta hora, què més destaquem, Marta Prat?
Mira, que el preu de l'or ha marcat un nou màxim històric. Per primera vegada, l'onça d'or supera els 4.400 dòlars gràcies a una pujada avui del 2% als mercats internacionals. Des de començament d'any, el preu de l'or acumula una revalorització de prop del 70%. Els conflictes internacionals, la situació geopolítica, l'han enfortit com a valor refugi pels inversors i ara s'hi ha afegit la possibilitat també que la Reserva Federal Nord-Americana faci noves retallades dels tipus d'interès i que els inversors, doncs, escollin l'or com a alternativa a altres inversions. També us parlem de la crisi de la pesta porcina africana, que sembla que podria arrossegar a la baixa el preu dels cereals destinats a fer pinso. És la previsió d'Unió de Pagesos. El sector del cereal tanca l'any amb bona collita, però amb mals resultats econòmics. Anem cap a Lleida, Noelia Casellas.
Hola, bona tarda. I la principal causa és la bona collita que han tingut els països que més cereals produeixen. Quan aquestes produccions arriben a Catalunya, fan que els preus baixin. Si a això hi sumem l'increment de costos que tenen els productors, el resultat l'explica Santi Caudevilla, responsable de cereals d'Unió de Pagesos.
La paradoxa és que un any amb unes collites bastant acceptables tindrem un dels pitjors anys que recordarem.
Ara, a més, el sector està convençut que la crisi de la pesta porcina tampoc els beneficiarà. Per aquest motiu, el sindicat agrari reclama ajuts a Europa i la Generalitat, si es vol evitar, diuen que algunes finques quedin abandonades.
I a Tarragona, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home que va aparèixer ahir amb un tret al cap. La policia treballa per saber si es tracta d'un homicidi o bé d'un accident. Anem cap a Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
L'alerta la van donar ahir a primera hora de la tarda uns veïns que van trobar el cadàver en una zona boscosa del voltant del camp del Nàstic. Segons els Mossos d'Esquadra, l'home tenia un tret al cap. La Divisió d'Investigació Criminal de Tarragona s'ha fet càrrec del cas, sobre el qual s'ha decretat secret de sumari. Segons fonts policials, els investigadors no descarten cap hipòtesi. S'intenta saber si es tracta d'un homicidi o bé si va ser un tret accidental. Per ara no s'hauria fet cap detenció.
Ara passen 3 minuts de les 3, fem una pausa i obrim tertúlia.
Catalunya migdia. Què passa quan una dona diu fins aquí i pren les regnes de la seva vida? Una dona de la teva edat, de Gemma Ruiz Palà. La novel·la que totes volem llegir aquest Nadal. Un llibre de proa.
La tradició diu que menjar els 12 grams de raïm porta sort. Però per a moltes persones, tenir sort és arribar a final de mes, poder llogar un pis o sortir de la situació irregular per construir un futur. Fem que tenir una vida digna deixi de ser qüestió de sort. Dona a caritascatalunya.cat o al Bizum 38031. Mentre hi hagi persones, hi ha esperança.
Vols viure en directe la màgia dels clàssics de Broadway, com Els Miserables, El Fantasma de l'Òpera, Evita i Cats? Vine al concert simfònic organitzat pel diari Ara i Tram. El 29 de desembre, entrades a la venda a la pàgina web de l'Auditori de Barcelona.
Aquest Nadal, els cors de Barcelona bateguen més que mai. Deixa't enlluernar pels llums de la ciutat, descobreix els pessebres i no et perdis el Festival de la Plaça de Catalunya. Consulta les activitats a barcelona.cat/Nadal.
Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Catalunya migdia.
Sergi López, bona tarda.
Bona tarda.
Tant si ets baby boomer.
Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
Com de la generació Z.
Guillem Gisbert, bona tarda.
Crec que fa molt temps que no hi ha un partit sencer. Potser del Mundial.
Fins i tot si ets millennial o centennial.
Irma Farelo. Hola, Irma. Hola, Muixca.
Hola, Irma. Hola, Irma.
Els partits del Barça sense narració, la de la
tele. Jo poso Catalunya Ràdio. Oh. Sí, sí.
Home.
Sí.
El Tot Costa és el teu lloc.
Soc un friqui. Escolto tot. El Tot Costa, soc un friqui.
Però us escolto bastant a vosaltres.
Em va fer molta il·lusió venir, perquè jo us escolto. No. És que aquí soc molt friqui.
Dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa. Un programa d'esports transgeneracional. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Ara vindrà.
per unes festes plenes d'entusiasme.
Catalunya Ràdio us desitja bones festes. Catalunya migdia, amb Joan Bota.
Avui sense l'Òscar Fernández, però amb tertúlia de titulars, amb la Júlia Reguer, cap de Política del Periódico. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
En Jordi Cabré, escriptor i advocat. Bona tarda.
Bona tarda.
I l'Alba Fagema, psicòloga i divulgadora. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Estem preparats per aquesta recta que ens ha de portar a tota velocitat cap a Nadal?
Doncs sí, ja preparant la panxa.
Teniu ganes? Sou d'aquesta gent que els hi fa mandra a Nadal o que en té
ganes?
A mi
em feia molta mandra i últimament trobo que me l'he reapropiat bastant. He posat arbre de Nadal i tot a casa.
No, no, jo molt a favor, molt a favor. Sempre, molta il·lusió.
A mi també.
El que passa que aquest any potser sí que em porta més feina de normal, però res més.
Deies, Alba?
Bé, que em fa molta il·lusió el que passa quan tens mainada petita a casa, llavors necessites vacances de les vacances, perquè el nivell d'esgotament que acabes després dels Nadals també és important, però bé, amb il·lusió.
A vegades es diu allò que si hi ha la parella, una persona que treballa i l'altra que es queda a casa, el que està fent vacances realment és el que va a la feina.
Sí.
Crec que a la persona que saludarem ara també li deu agradar el Nadal.
Aquest Nadal, a Bacus és més. A les nostres botigues i al web hi trobaràs els millors regals per llegir més, crear més i jugar més. A Bacus patrocina aquest espai.
Els dilluns, ja ho sabeu, saludem l'escriptora Empar Moliner, que Empar deu ser de Nadal.sí, segur, oi?
Home, i tant. A més, pensa que jo el dia 24 faig cagar el tio, que és la festa millor de la història de la humanitat, fer-li bullying a un tronc. O sigui, hi ha caca i hi ha violència. Què més volem?
Ens vols parlar de caca i violència avui?
No, però et faré una prèvia. Aquest concert que anunciem a la ràdio, que jo per cert hi aniré, el concert del Diari Ara, el que vaig, que diu el Diari Ara i Trump et conviden a un concert. I sempre penso que és en Donald el que et convida, però no, clar, i sempre penso que és molt estrany el Diari Ara i Donald Trump que et conviden a un concert de Nadal. El que vaig, per cert.
Doncs ja ens diràs com va. I aniràs amb Trump? No, no s'hi deu poder anar amb Trump, no?
És que el Trump va molt lent, eh? Jo, de vegades, per anar de Catalunya Ràdio a TV3, el faig servir, però trec arrels.
Vinga, va, de què ens vols parlar avui? Que tenim alguna dificultat per sentir-te o sigui que ens concentrarem especialment?
D'acord. Mira, quan veig notícies de canvis en l'ensenyament, com avui, ja em començo a il·lusionar, i no cal que dir que m'il·lusiono sempre molt perquè de canvis n'hi ha molts. Aquest és l'últim curs en què els alumnes de primer de batxillerat faran física, química, biologia, geologia i ciències ambientals per separat. I tornaran, suposo, allò d'abans, que era física i química, que tenien nom compartit, però que a la pràctica, almenys en el meu cas, es partien les assignatures. Però una altra cosa que passarà és que el treball de recerca no comptarà el 10% de la nota final de batxillerat com ara. Valdrà la meitat, és a dir, un 4, un 5%. Basant-me en la meva experiència com a mare o acompanyant, si ho preferiu, i en la d'altres, així com en la d'alumnes coneguts, diria que el TDR, així se'n diu, és molt important i em sap molt greu que perdi pes. És important perquè és un treball de recerca lliure. L'alumne tria el tema. Aquí hi compten molt el mestre orientador i també els familiars i els amics. I em sembla molt bo que sigui així. Conec una noia que va fer un TDR que consistia en confeccionar una col·lecció de roba reciclada. No cal dir que la família, els amics, els coneguts s'hi van implicar. I avui aquesta noia està estudiant moda. M'encanta. En conec una altra que va ser una magdalena que havia de portar omega-3, però el repte era que no tingués gust de peix i que fos bona. Aquesta nena està fent nutrició avui. Conec un noi que va fer el seu vi, perquè a casa són pagesos i viticultors, i està fent enologia. El de la meva filla va fer traduir un compendi de codits de l'antiga Grècia i comparar-los amb els actuals. Hi ha una noia que va intentar fer residu zero durant un mes. Els escriptors, i això ens ho dirà també en Cabré, sovint rebem trucades de nois i noies que estan fent el TDR, que són els pares, que els porten i que han mogut cel i terra per trobar els telèfons.
En part, tenim dificultats per seguir-te. Mirarem d'aconseguir una connexió amb un so millor. En tot cas, ens estava parlant d'aquests canvis.
Jo t'he entès, en part.
No sé si sou treball de recerca sí o treball de recerca no, perquè també, realment...
Sí, sí, i tant, i tant. Si una cosa pots recercar-la i fer-la teva i fer una obra pròpia, amb un criteri propi, amb una creativitat pròpia, i tant que sí.
Amb un 10% de la nota i en temps de ChatGPT, també?
També, perquè al final el premi és una mica la creativitat, no? O sigui, per mi el treball de recerca comença en el moment en què selecciones un tema, no? Això el xat tampoc t'ho pot fer, és a dir, tu al final li pots preguntar quins temes puc fer, però des d'aquí no en trauràs res, no? Jo crec que a més és el que representa precisament per mi l'anti-xat GPT, perquè si tu te l'apropies, tens uns tutors que et guien i per tant obres moltes més vies... al final te l'acabes fent teu. Per tant, crec que és una fórmula precisament d'escapar moltes vegades al ChatGPT, que d'altra manera, amb altres treballs que hem fet tots a l'escola, era molt més fàcil fer-lo servir, diguéssim, no? Trobava respostes molt més fàcils que no pas la d'un treball de recerca.
Alba.
Clar, jo no desconec el motiu exacte pel que es vol retirar, però sí que crec que amb aquest tipus dels treballs finals de recerca, és el que deia l'Empar, no? Que en moltes ocasions és una prova pilot pròpia també per experimentar i per despertar vocacions, per veure cap on et vols dedicar. I com molt bé deia, no és únicament la preparació per fer aquell treball, sinó que per mi també és molt important la presentació que es pugui fer d'aquest treball, el diàleg que es pugui establir també amb el professorat, perquè bueno, jo com a professora també de universitària sé de l'ús de la intel·ligència artificial i crec que l'única forma també de combatre-ho llavors és a través de les presentacions que es puguin fer, com t'ho argumenten, com t'ho expliquen. I aquí crec que també la responsabilitat de fer-se propi un tema, no? I el que dèieu, no? Tirar-lo cap a un lloc, cap a un altre, crec que també passa per aquest sentir-se autònom i també prendre això, responsabilitat d'allò que t'han encarregat. Però em sobta una mica que s'estiguin plantejant de treure'l, no sé exactament els arguments, i no sé si l'Empar els sap, els coneix, o algú de vosaltres, no ho sé.
Estem mirant de recuperar aquesta connexió. En tot cas, el que es vol fer amb el treball de recerca no és tant suprimir-lo, sinó que la nota tingui menys pes, en lloc de tenir el 10% de la nota global de batxillerat, que sigui un percentatge inferior, potser la meitat, i això va en sintonia amb el que es fa en altres territoris de l'Estat. El tema del treball de recerca crec que era una mica l'anècdota de la tesi de l'Empar. La categoria diria que era els canvis a l'ensenyament i si finalment anirem a la direcció correcta per tenir millors resultats, o si serà un d'aquells canvis que d'aquí un temps direm ho van tornar a canviar i tampoc va servir de gaire.
És un molt, molt difícil, és a dir, en el moment en què, per exemple, s'impulsa tot el tema de fer-ho per projectes, no? De tenir una educació més transversal, a mi em sembla encertat, però això requereix, d'altra banda, unes plantilles molt compromeses, una estabilitat laboral molt concreta, unes condicions laborals també molt millors i també gent preparada per fer-ho, i crec que aquí estan xocant totes aquestes coses alhora, i de cop trobes centres així, de cop trobes centres que encara fan servir llibres, no? Per tant, crec que el problema no són els canvis a l'educació, sinó que no hi ha una estratègia clara de cap a on anar i canviar les coses en favor d'aquesta estratègia clara. Tinc la sensació que és una mica anar provant i a veure què funciona i llavors ja ho decidirem, no? I crec que això és el que està precisament mal enfocat.
I més enllà del que de les assignatures i d'aquests canvis de programa, i ja veurem si aquesta nova ministra doncs es porta molts canvis o no ho sé, però tots aquests canvis que de vegades dius, escolta, ara estan pesant més les ciències, estan pesant més les lletres, i és una mena com d'anar i venir constant, i que sempre acabem patint molt més els de lletres, per suposat, una cosa com el treball de recerca et porta com a mínim a aquell punt de buscar una passió. És a dir, pots fer-lo de mala gana, eh? Pots fer-lo perquè toca i perquè puntua, però et dona una oportunitat més que amb qualsevol assignatura que es tracta més de memoritzar o d'aprovar un examen, en qualsevol cas, més allà de dir, escolta, vaig a fer-la a la meva manera i vaig a parlar del que jo vull i ho vaig a fer d'aquesta manera. Vaja, jo no sé, eh? No es tracta tant de si hagi de puntuar més o menys, però com més puntuï, més... programa propi podrà fer-se l'alumne, més exploració pròpia del que realment vol, allò que val, allò que l'apassiona, pot fer. Vaja, em sembla.
Jo crec que és un tema, com dèieu, molt complex, que per mi ha de conjugar com les dues mirades, no? Aquells coneixements bàsics que et fan competent i que et permeten d'alguna manera afrontar al llarg de la història doncs, els reptes que podem tenir com a societat, però també conjugar això amb els grans reptes que també en el món canviant en el que estem ens estan posant sobre la taula. Realment, els coneixements memorístics que abans es tenien, no sé si avui són importants o sí, no ho sé, però realment crec que a vegades tinc la sensació l'educació, que es van fent canvis amb poc fonament o amb poc rigor, per exemple, a l'hora de tenir com uns resultats molt clars, no? Perquè sabem, per exemple, si el coneixement memorístic realment té una funcionalitat a nivell cerebral, doncs tindrà un sentit que hi sigui, però en un món com el que vivim avui en dia no sé si val la pena, no? Llavors, jo crec que aquí també el tema que deia la Júlia, també quin professorat, quan s'ha format, estem parlant de professorats de generacions molt diferents, que els estem demanant que facin acompanyaments diferents amb escoles que tenen també metodologies diferents, i per tant tot plegat és una mica difícil. Jo crec que hauríem de fer com aquells pactes bàsics, aquells pactes socials, és a dir, com a mínim tot això ho han de tenir, ho han d'adquirir aquestes competències, i llavors també sobretot com els podem dotar perquè facin front, ja us dic, aquestes incerteses d'aquest món canviant que els espera, no? Que no sé si realment les eines que nosaltres teníem són les mateixes que necessitaran, no? Per mi és un gran debat, i realment també una sensació a vegades que aquests canvis de cop de volant no sé al final, això que dèiem, si realment tenim les eines també necessàries per avaluar la conveniència o no, no? D'aquests canvis que implementem.
Hem estat debatent sobre el tema que ens proposava l'Empar sense l'Empar. Ara l'hem recuperat. No sé si ens estaves sentint, Empar.
Us estava sentint. I només
I ara et sentim molt millor nosaltres a tu.
Sí. Sí, perdoneu-me, nois, són aquestes coses de la muntanya. Doncs us estava sentint i només volia afegir que entenc que el treball de recerca compta un 10% i hi ha alumnes que ho fan amb la intel·ligència artificial. I això tant és així que allò d'abans... De les èpoques pretèrites de copiar, que els mestres et deien afusellar l'enciclopèdia no pot ser, ara ja, avui ens sembla una feina artesanal i meritòria, és a dir, afusellar, o penses tant de bo, però el fet que molts es passegin, es gronxin amb el treball i facin qualsevol cosa i obtinguin el 10% de la nota, trobo que no cal considerar culpables els altres. El TDR és un treball que orienta, que desperta vocacions o que les consolida perquè li dona valor a qualsevol saber humà. I com us deia, el tria l'alumne. Les vegades que un jugador de futbol es lesiona, quin pes carreguen les formigues, com es fa un vi, com es crea un robot, com es fa, per exemple, un programa de ràdio com aquest, les millors professions, i parlo, per exemple, de la meva, que és escriure, o de les vostres, que són professions vocacionals, comencen sempre i continuen sempre jugant. I aquesta és la qüestió, no? Dit això, us estava escoltant. Per mi, la feina memorística és bàsica, 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 encara que tot sigui les enciclopèdies, i em fa molta pena que s'estigui perdent i que estigui tan demonitzada la memorització. I quan els nens d'abans s'aprenien cançons i s'aprenien les taules cantant, això era un treball cerebral irrepetible, irrepetible, que fan tots els animals, que fan tots els éssers racionals, memoritzar. Aquesta és la qüestió bàsica que està, desgraciadament, doncs, no gens de moda.
Doncs aquesta és la Dèria Interruptus avui de l'Empar Moliner. Empar, moltes gràcies.
De res i bon Nadal.
Igualment. Nosaltres farem una altra interrupció, una mica de publicitat, i a la tornada parlarem d'aquesta nova ministra d'Educació, precisament, que ens anunciava en Jordi, d'aquest ressaca, aquest dilluns de ressaca, perquè ha començat un cicle electoral a Espanya que ja està provocant canvis i que ha començat escuradíssim a la dreta. Ara tornem.
Catalunya migdia. Enderroc Llibres presenta... 150 anys amb veu de dona, un centenar de retrats de dones de la música popular d'arreu del món il·lustrats per Maria Picasso i textos de Jordi Novell, de Billie Holiday a Billie Eilish. 150 anys amb veu de dona, un llibre per mirar i llegir.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la 6a edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel Diari Sport i Barça Academy.
El millor preu amb els preus imbatibles especial Nadal. Com el llum d'emergència geolocalitzable B16, amb un preu imbatible de 29,99 €. Certificat i connectat amb la DGT i obligatori des de l'1 de gener fins al 24 de desembre. A Carrefour.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó. Darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Catalunya migdia.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Aquest dilluns a partir de les 10, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Catalunya Nit. Les notícies sota la llum de la lluna.
Ara ve Nadal.
Per unes festes plenes d'entusiasme.
Catalunya Ràdio us desitja bones festes.
Passant 6 minuts d'un quart de 4 de la tarda, us ho dèiem, el president espanyol Pedro Sánchez ha aprofitat l'escletxa entre el daltabaix socialista a les eleccions extremenyes i l'inici del sorteig de la loteria de Nadal per anunciar dos canvis quirúrgics al seu govern. La crisi a l'executiu es limita a la sortida de la ministra Pilar Alegría per encapçalar el cartell electoral del PSOE a les eleccions d'aquest febrer a l'Aragó. La nova portaveu de l'executiu serà la navarresa Elma Saiz, que mantindrà la cartera d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. I atenció al nom que entra al Consell de Ministres, és el de la manxega Milagros Tolón. És l'actual delegada del govern espanyol a Castella-La Manxa. Tolón serà la nova ministra d'Educació i és una de les principals rivals d'Emiliano García Page, que és l'únic però socialista, ho sabeu, que carrega en públic contra Sánchez i li demana eleccions. Per tant, aquí hi havia missatget. Pedro Sánchez, però, ha tornat a deixar clar que avançar eleccions no entra en els seus plans.
El gobierno de coalición progresista afronta esta etapa con ganas, con energías renovadas, con las pilas cargadas y dispuesto a pelear por sacar adelante cada iniciativa con voluntad de diálogo y con humildad.
Com llegiu aquests canvis de Sánchez? Perquè ell ve a dir que el seu govern continua i que li és igual el que hagi passat a Extremadura que d'avançar eleccions generals, res de res.
Durant un temps, Sánchez, cada vegada que tenia algun conflicte, el que feia era canviar el govern i ara sembla que ha optat per l'estratègia totalment diferent. És a dir, ara és més aviat que es bunqueritza, que es tanca en si mateix i el canvi és completament acotat. És a dir, al final, a mi el que m'ha sorprès més ja no és tant el nomenament, que també, perquè al final és nomenar a la rival del teu rival, i per tant això sempre ajuda a enviar un missatge, sinó que Elma Saiz tingui encara més poders. Ho dic perquè ha tingut una crisi bastant important amb el tema de les quotes dels autònoms, i per tant em sorprèn que li hagi donat aquesta carta. Més enllà d'això, jo crec que es confirma que Sánchez té totes les ganes d'acabar la legislatura, i de moment sembla que això no canviarà, a no ser que hi hagi algun cas de corrupció que l'afecti directament a la seva figura o que hi hagi un finançament il·legal del PSOE. Jo crec que fins aquí ell està disposat a continuar.
El que passa que el desgast del PSOE, però també el del PP, que el PP, per molt que hagi guanyat aquestes eleccions, doncs tampoc acaba d'aixecar el vol com es pensava. Jo diria que va una mica més enllà dels casos de corrupció o d'assetjament sexual. Això, evidentment, no ajuda a un partit polític i molt menys al govern, però jo diria que la cosa és més de l'auge de Vox, per entendre'ns, que és el lloc que destaquem avui després d'aquestes eleccions, és la manca de resposta pels problemes més urgents de la població per part d'uns i d'altres. I això els fa uns partits una mica per grans, per antics, per poc imaginatius, pel que sigui, com amb una reacció molt lenta a allò que realment la ciutadania, la ràbia que porta dintre, o la incomoditat, o el malestar que porta dintre. Evidentment, et passa un camió per la dreta, en forma de demagògia, en forma de populisme, de respostes fàcils, però sembla de vegades l'única cosa que hi ha. I jo, pel que he pogut escoltar amb aquesta campanya electoral d'Extremadura, que ha sigut una mica com així com sorprenent, és això, és sigui com sigui, i el preu que sigui, amb una factura segurament molt alta, discursos completament nous. Jo diria que si Pedro Sánchez s'enfonsa, no s'enfonsa sol. Em sembla que el PP també té un mal símptoma amb aquestes eleccions, no és del tot positiu, perquè l'avançada per la dreta és molt clara, i això sí, el que sí que està claríssim és que a nivell de relat Pedro Sánchez ho vol aprofitar per dir jo aguanto perquè ara sí que tothom veu que ve l'extrema dreta i ho farà servir com a relat en aquest sentit. Si serà suficient o no, no ho sé. És una aposta molt i molt arriscada i cada cop ho serà més. Però és claríssim que la seva aposta és aquesta.
Sí, jo en relació amb una mica amb aquests canvis de govern sí que Pedro Sánchez, l'altre dia ho dèiem, no? Té com aquesta personalitat o aquest perfil, no? Tant de resistent que jo crec que realment allò que dèiem, costi el que costi, arribarà fins al final, perquè crec que és una persona que per ell prendre una altra decisió seria fins i tot, crec que el seu propi foro intern, allò no s'ho pot ni permetre, perquè és com tirar la tovallola o acceptar, no?, determinades coses que bueno, que d'alguna manera costi el que costi. Ell està allà resistent, no?, amb aquest manual de resistència en el que fa honor i que l'altre dia ho parlàvem, que jo crec que a més és algo que es calineix d'una forma molt autèntica, no? Crec que la seva personalitat passa per aquí. Llavors jo crec que aquests canvis que ara està fent i que també apuntava la Júlia, que realment són uns canvis molt quirúrgics i que es difereixen molt, no?, dels que abans havia fet de grans canvis en el govern, també passen per aquella incapacitat de poder obrir més melons quan ja en tens tants d'oberts, no?, en el sentit de dir com a molt moc aquestes figures sí que faig, no?, simbòlicament, no?, posant a la Milagros Tolón d'alguna forma estic marcant encara més el posicionament, però sí que és cert que és com quan tens aquells problemes tan grans és impossible tenir com una mirada gran angular, no?, perquè realment allò dius, no moc massa res. I també volia fer un apunt que tampoc és, no sé, però crec que no es val a dir, també que segueix envoltant-se, si us hi fixeu, de moltes ministres dones, no?, també. Llavors, bueno, tot plegat jo crec que està marcant una línia molt clara. Crec que pels seus, no?, els tres amics amb els que compartia aquell Peugeot, doncs sembla que la jugada no li ha sortit gaire bé i crec que s'està envoltant també de dones perquè em dona la sensació que els li estan sortint bastant més, bueno, són com... crec que bàsicament està veient que són com més fiables, no?, les que té al voltant. Llavors crec que això també és algo important i suposo que també és un missatge també feminista, no?, intentant reafirmar aquest posicionament també de que hi hagi dones al capdavant d'aquestes carteres.
Òbviament a Catalunya no hem seguit amb un gran detall aquestes eleccions a Extremadura perquè tampoc ens eren d'una proximitat allò gaire tangible, però en canvi amb els resultats sí que hi ha, les comencem a mirar més de prop pel que signifiquen, perquè això que ha passat aquest diumenge a Extremadura, que ens pot quedar efectivament molt lluny, és l'inici d'un cicle electoral a Espanya que comença amb el PP i Vox superant el 60% dels vots en un territori que històricament era socialista i que si fa 15 anys et diuen que hi hauria aquest resultat doncs hagués costat una mica de creure. I en línia també amb el que dèieu, crec que el lema del PSOE en aquestes eleccions era «Hazlo o lo harán», que lliga amb el «Si tu no hi vas, ells tornen», que a Catalunya coneixem perfectament i que va una mica amb aquesta estratègia que dibuixava en Jordi Cabré, que Pedro Sánchez ja pot estar ensenyant directament que l'objectiu de mantenir el poder és que en el moment que convoqui eleccions el seu electorat d'esquerres ha de saber que pot venir PP i Vox.
El que passa és que Sánchez, en aquest cas, a nivell estatal, té una cosa al seu favor, que és que Sumar s'està descomposant i, per tant, és difícil, no?, que perdi aquesta part de l'electorat femení i feminista cap a aquesta banda. És cert que pot pujar potser una mica més Podemos, però no té aquesta competició tan cruenta com aquest auge que hem vist a Extremadura, en aquest cas d'Unides, no? Jo crec que la lectura de les eleccions a Extremadura té una part que és obvi, que és autonòmica, però també té una part nacional, ara ho estàvem explicant, però crec que en la part d'Extremadura jo no acabo de veure l'estratègia de Maria Guardiola d'abans de les eleccions. Realment, en realitat, ha perdut vots, ha pujat escons, però deixa el seu propi govern en mans de Vox quan és una persona molt reàcia a pactar amb l'extrema dreta. Per tant, des d'aquest punt de vista, l'estratègia considero que no li ha sortit gaire bé. Li ha sortit bé en el sentit de veure com s'enfonsa el PSOE, però també és cert que el seu candidat era el pitjor candidat que es podia col·locar a Extremadura, no? Primer perquè està imputat i després perquè a nivell de candidat tampoc ha donat gaires titulars i els mítings eren més aviat pobres. Què passa ara? Quina és la lectura? La lectura és que l'extrema dreta està pujant a Espanya. I crec que això és una reflexió que ha de mereixer i que Pedro Sánchez tampoc es pot quedar només en aquests lemes, no? De dir, si no em quedo jo, perquè al final no és si no aneu a votar, és si jo no em quedo, si jo no aguanto, venen ells. Perquè aquí també té potser una part de responsabilitat, és a dir, el creixement de l'extrema dreta De qui és culpa? Per mi és culpa de molts partits, en el fons, del PP també, però també del PSOE. Potser no s'ha pogut fer unes polítiques encertades, potser s'ha deixat portar massa per intentar fer veure que això no li afectaria, perquè li podia ser un emblema electoral. També estem veient ara aquests canvis d'estratègia, de si és millor confrontar-los directament o obviar-los. S'estan cada vegada més confrontant. Per mi, confrontar en una línia directa, fer servir aquests vídeos, també dona ales a l'extrema dreta. És a dir, falta clarificar, en certa manera, quina és l'estratègia i per què el PSOE i el PP cada vegada viuen més d'aquesta confrontació. I aquesta confrontació, en aquest cas, jo crec que els perjudica els dos i només beneficia, com hem vist, a Vox.
Diria que el debat cada cop a Espanya i una mica tot arreu serà poc ideològic, per desgràcia, perquè em sembla que la ideologia hauria de pesar molt, però quan les coses no van i quan l'economia, la gent no percep que l'afavoreixi i que ni tan sols les polítiques d'esquerres, la gent, o socials, la gent no té la percepció que l'ajudin massa, perquè la situació és bastant extrema, aleshores és quan la gent diu, escolti, jo, mira, d'acord, potser són vostès més amables i més simpàtics i segurament estic més d'acord amb vostès perquè hi ha més drets protegits, etc. i per tant això és molt comprensible, però si després resulta que la gent continua no sortir-se'n i no té ningú més a atacar que, per exemple, la comunitat immigrant, o no té ningú més a atacar que el govern vigent, sigui quin sigui, o no té ningú més a atacar que l'esquerra que hi ha més a l'esquerra de l'esquerra, que us heu passat de Vox, o no sé, o hi ha mil arguments que es poden trobar, aleshores molta bossa de votant acaba considerant o acaba concloent que només li queda provar allò que queda més a la dreta. Malauradament, però em sembla que l'anàlisi és aquesta, és a dir, Pedro Sánchez, a la seva aposta ideològica, que és molt ideològica, que és, compte, que jo puc fer molt malament, doncs que aquests encara seran pitjors, jo diria que per la major part de la població això serà insuficient. És a dir, entenc la idea, entenc, ostres tu, és que realment és un monstre molt lleig, i fins i tot pot funcionar, però diria que la gent està passant-ho prou malament com perquè això cada cop tingui menys efecte. Que és que la gent digui, escolti, necessitem alguna droga més dura, necessitem alguna cosa més forta, i de tantes promeses que ens han fet i de veure que la cosa no millora, podria empitjorar, vostè ens diu que pot empitjorar, d'acord, pot empitjorar, però de veure que no millora, la gent se'n cansa, i em sembla que aquest és el risc que corre aquest país.
Sí, bueno, i aquesta dretanització, no, també que està experimentant, bueno, l'estat espanyol d'alguna manera, jo crec que també passa perquè cada cop més amb enquestes expliquen gent que decideix votar a l'extrema dreta que no es consideren ells tampoc propers a l'ideari d'extrema dreta, però que el que deia en Jordi, ho veuen com una solució més clara, més fàcil, més directa, per tant, allò que deia, no? Aquelles respostes senzilles, directes, que a més connecten molt amb una part molt emocional, que té a veure amb aquelles emocions més bàsiques, com pot ser la por i una resposta ràpida, per exemple, la immigració, no? I que d'alguna manera, amb aquestes respostes tan simples, ajuden a no donar-li massa voltes als problemes més complexes, no? I per tant, una cosa ràpida, a mi això m'ho arreglaran, perquè realment jo crec que la caixa d'amplificació que està tenint l'extrema dreta i, per exemple, amb l'àmbit del feminisme, ho veiem també, evidentment que estan creixent les resistències per part de nois joves, però tampoc és tant com ens volen fer creure. Jo crec que aquí també a l'esquerra ha perdut una mica aquell missatge també de l'esperança, de dir que les coses poden fer diferents, les farem diferents, i aquí entrem una mica en tot aquest missatge del caos, de l'odi, de la ràbia, que són aquest missatge que està portant l'extrema dreta, i tot això s'està imbuint, i jo crec que no, que tampoc és menor el que s'ha pogut veure aquí a Extremadura, per exemple, amb Unides, perquè al final que han passat de 4 a 7 diputats, en el sentit de que les coses es poden fer, evidentment que deuen molt, de tots aquests vots que han partit dels socialistes, però és cert que jo crec que l'esquerra necessita posar molt també la idea de l'esperança i de que la possibilitat del canvi, perquè si no s'acaben arrossegant per uns missatges que porten molt, no?, a la brega, a la discussió, a la confrontació, i llavors aquí és molt difícil tenir un discurs des de les esquerres que implica reflexió, profunditat, complexitat, i per tant en la brega, en la discussió, bàsicament allà el que val és el que crida més i el que té un missatge més clar, més bàsic i alhora també més visceral i més destructiu, no? I jo crec que al final tota la política s'està una mica embrutant de tot aquest, de totes aquestes normes de jocs que està plantejant l'extrema dreta, i crec que això que molts votants diuen, que no s'identifiquen amb l'idea d'extrema dreta però que ho voten com una solució, ens ha de fer veure que això que, per exemple, no, quan parlen de què està passant, què ha passat amb Unides a Extremadura i com s'han hagut de currar i anar per tot el territori, no, explicar solucions, que també hi ha aquest punt d'esperança, i potser si ho fem des d'un altre lloc potser també podem aconseguir revertir això. És que si només es va amb el missatge a la desesperança, arribats a perdre, dius, pues mira el que deia en Jordi, doncs voto aquests, perquè perduts per perduts, pues aquests és algo nou, no? Llavors jo crec que aquí és un missatge molt desolador, i és molt fàcil que això també la gent jove, a més, amb l'amplificació que pateixen aquests discursos d'odi d'extrema dreta a les xarxes socials, que a més ja us dic, connecten amb la part molt límbica, diuen, esto es muy fácil, esto se arregla, immigrants fora, les dones s'han passat de frenada, i vinga, què hi ha de lo meu, no? Bueno, és molt perillós, realment.
Jo no estic d'acord amb una part de l'anàlisi que heu fet els dos, que és que els votants connecten amb l'extrema dreta buscant solucions. Jo crec que és tot el contrari. És a dir, jo crec que els votants, i això es veu a les enquestes, quan expressen les seves preferències per partits d'extrema dreta, amb el que connecten és amb el problema. Però quan es plantegen solucions, aquí és quan aquest vot, diguéssim, que es pot separar. És a dir, poso un exemple, per exemple, no? Si parlem d'habitatge, una persona que voti a Vox pot defensar que el que s'ha de fer és liberalitzar el mercat, o el que et pot defensar és tot el contrari, que el que s'ha de fer és intervenir més. Per què? Perquè l'extrema dreta el que està fent molt bé és tocar molt els problemes, però tocar molt poc les solucions. És a dir, jo ho veig molt al Parlament, no? Tant en Vox com Aliança Catalana. És molt difícil entendre quin és el seu posicionament en temes concrets. I crec que juguen precisament amb això. L'altre dia es va votar al Parlament una llei per erradicar la LGTBI-fòbia. Aliança Catalana va fer un discurs en contra d'aquesta llei, i la diputada Sílvia Orriols va decidir no votar-la. Estava asseguda al seu escó i va decidir no formalitzar el seu vot. Això no és una cosa que passi normalment. No, és una cosa que passa últimament. Per què? Perquè volen evitar que el seu posicionament quedi clar, registrat, amb una fotografia o amb un votant concret, perquè aquí és on se'ls pot agafar. Sí. Aquí és on ells no connecten. Ells connecten molt amb els problemes, ells saben vendre molt bé què és el que està passant i què fan malament els altres, però en el camp de les propostes, ni el seu electorat ni els propis partits ho tenen clar. I jo crec que aquí és on l'esquerra té una oportunitat, que és precisament començar a fer propostes.
I sí, d'acord, fins i tot la dreta té una oportunitat, perquè el PP tampoc és que en plantegi tantes, no se li coneix tampoc una alternativa amb cara i ulls, i diguis, no, és que dinamitzarem l'economia d'aquesta manera, això també es troba a faltar. Estic d'acord amb el que dius, que detectar el problema és molt fàcil, sobretot quan al final és butxaca, francament, el que estem vivint avui, no acostuma a haver-hi assenyalaments contra l'enemic de la immigració normalment, si la gent més o menys està bé. Però quan ni tan sols un govern d'esquerres és capaç de dir-te que tindràs millors serveis i millor salari, i el de dretes tampoc sembla que tingui la gran fórmula, com no sigui liberalitzar-ho tot, i aquella sensació de guanyi PP, governi PP, governi PSOE, esteu en una mena de bipartidisme que us aneu passant la pilota, però que al final canvien les coses molt poc. I aquesta sensació, sigui justa o injusta, i estic d'acord amb tu, crea un problema i crea una capacitat d'assenyalar els problemes molt clara, molt més nítida, que és el problema sou vosaltres, sou els partits de sempre. I llavors això altre, no sé ben bé, però és veritat, tens raó, que la Sílvia Orriols, quan li preguntaven, per exemple, per les pensions, va dir, no, escolta, que al final tothom que es busqui una mútua. No, aquí la gent és quan s'alarma.
Va arribar a dir que era una estafa piramidal,
Sí, 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 sí. La gent s'alarma perquè diu, o sigui, aquesta és l'estat tipus de solucions, que ens quedem sense pensió pública, i és quan la gent diu, potser pensem-nos-ho millor, a l'hora de les solucions. Amb això tens raó, però insisteixo que el problema s'ha fet prou gros per part dels partits de sempre com perquè la gent digui, ei, no serà el sistema? No serà que posis un o posis l'altre, la cosa no va i hem de fer patar el sistema de dalt a baix? Es va aprovar, va haver-hi grups antisistema l'any 2008, acampats a la plaça Catalunya, els indignats. Després de la indignació va passar al procés independentista, que és un altre tipus d'indignació, on per entendre'ns, el culpable era Espanya, o la pertanyença a Espanya. Ara, la indignació és una mica més general i passa per, escolta, jo no me'n surto, i el sistema no va. Aquest estat no funciona. Aquesta Constitució o aquest bipartidisme, sobretot aquest bipartidisme, no resol els meus problemes. I s'ha acabat. I segurament aquí entra el discurs demagògic i fins i tot perillós, que és que, a més, sense cap mena de pudor, afecten els drets fonamentals. I quan afecten els drets fonamentals, em sembla que és quan tots ens hem d'aixecar.
Però tant Vox com Aliança, per mi, no són en cap cas partits antisistema. Tot el contrari. De fet, són partits molt del sistema. Vox és un partit d'estat.
És anti-Europa, totalment. És anti-Europa,
Sí, però no és un partit antisistema. Bueno. És a dir, de fet, viuen molt del sistema, tant que així han fet créixer el seu propi partit i Aliança Catalana, també. És a dir, deixar-los governar Ripoll amb aquesta entrada que han fet al Parlament, cobrant el que cobren,
sistema.
Agafant tots els recursos del sistema, jo no els diria antisistema en cap cas.
Júlia, és l'única manera de fer-ho, des de dintre del sistema, fer-ho patar des de dintre.
Sentim l'Alba.
Jo el que entenc perfectament el que deia la Júlia en aquest sentit i que també deia en Jordi, però jo crec que sí que ells donen una resposta teòrica, ells donen aquella resposta amb la que tots ens han criat, que té molt a veure amb els prejudicis davant de problemes socials que tenim o davant de dificultats, i per tant tenen el titular, però per mi el problema el tenen a l'hora d'aterrar-ho, a l'hora de fer-ne gestió, a l'hora de poder implementar mesures concretes, que és quan aquí la gent diu, però a veure, allò que m'havies dit, amb què es trasllada, no? Jo crec que sí que tenen el problema identificat, tenen la solució identificada, perquè forma molt part d'aquest inconscient col·lectiu, per exemple, amb el tema de la immigració o amb el tema del masclisme, ho veiem clarament, no? De dir, bueno, és que les ties s'han passat, hauríem de tornar segurament a rol de gènere una mica més... Ja, però què implica, no? Llavors, quan diu què implica, és quan la gent, jo crec que molta gent es tira una mica enrere i diu, ostres, a mi la música m'agradava el titular, però quan es vol posar o es vol aterrar, o això és inacceptable, o això no es pot portar a terme. Per això, en moltes ocasions, jo crec que l'extrema dreta, quan té un temps que governa, en moltes ocasions la gent se li posa les mans al cap i diu, però, mare meva, què estan fent, no? Però sí que és cert que, per altra part, el que deia la Júlia, jo crec que, per exemple, l'extrema dreta crec que s'adapta bastant als territoris. I a Catalunya, si us hi fixeu, el tema LGTBI o el tema de la lluita feminista, l'Oriols pràcticament no el toca. Vull dir que jo crec que té molt clar quins són els debats que es poden obrir o no, i on pot, d'alguna forma també sumar vots o no. I crec que en determinades ocasions amb aquests temes, que jo crec que Catalunya és diferent de les altres comunitats autònomes, per exemple, amb l'avenç en temes d'igualtat o els drets del col·lectiu LGTBIQ+, aquí, per exemple, no hi entra, perquè sap que segurament aquí podria prendre mal. Llavors, jo crec que també s'adapten bastant en funció del territori, el que veuen que en determinats territoris està com més afiançat o menys, no? Ho dic també perquè al final són molt metamòrfics i crec que cada territori s'adapten en funció de la població que tenen, les necessitats i la possibilitat de connectar o no amb l'electorat.
Deixeu-me, per tancar aquest tema, un pensament i una provocació. El pensament és que aquest marc que estem definint en aquesta tertúlia no és gaire diferent del que teníem abans de les eleccions del juliol del 23, que ja van anar d'això, i que no sembla que, més enllà de que sortís una aritmètica que la gent no esperava, no sembla que arreglés gaire res. I la provocació és que l'enquesta que més ha clavat el resultat és el 6, que ha endevinat o ha posat tots els partits dintre de la seva forquilla, tant d'estimació de vot com de diputats, i ja sabem el que està dient el 6 també en el conjunt de l'Estat en cas d'eleccions generals, contra vent i marea.
De fet, a les generals, si no recordo malament, ja van encertar, no?
A les últimes generals diria que és fiable. La que es va equivocar menys.
Exacte.
Però en aquest cas és que, si tu mires l'estimació de vot que donaven pels quatre partits que han obtingut representació a Extremadura, tots els partits estan dintre de la seva forquilla, i també si mires la projecció de diputats, tots els partits estan a dintre de la forquilla que han obtingut el 6 de Tezanos.
Si és així, Joan, per aquesta regla de 3, el que veurem és a Pedro Sánchez avançant les eleccions generals una altra vegada, com ja va fer després de les municipals, que tampoc ens ho esperàvem, no? Perquè després d'un mal resultat, a qui li passaria pel cap convocar-les? Doncs a Pedro Sánchez.
Això era la provocació. El pensament era que que el marc aquest en què estem posant tots els ingredients que ens sembla que són d'avui és la mateixa taula que vam parar abans de les eleccions del juliol del 23, i ja fa més de 2 anys.
Sí, però quan tens aquesta
taula... Sí, però
taula,
pots pujar, eh?
Sí,
exacte. I ja va pujar.
Sí, però sembla que segueix pujant.
Exacte. És possible, jo no sé, és possible que Pedro Sánchez hagi de ser una mica més atrevit amb les seves reformes i els seus canvis. És a dir, si tu continues fent una política lleu, de demanar permís i de no fer canvis radicals, aleshores la gent ho percep poc, tant en termes ideològics com en termes territorials o nacionals com en termes socials. I jo li recomanaria, en qualsevol cas, escolta, si realment has de fer un govern d'esquerres plurinacional i progressista i gairebé diria que republicà, que es noti de veritat, i aleshores veurem com reacciona l'extrema dreta.
Sí, de fet, és la setmana passada, no?, que Teza, no sé si des del Partit Popular o Vox, l'estaven, no?, posant de volta i mitja, no sé si ho recordeu, a partir del... No ho vau sentir-ho, que crec que tenia com una crítica ferotge dient que estava com manipulant tots els resultats, no? Vull dir que, bueno, que estan com disposats a fer qualsevol cosa per intentar, no?, també, que també és molt típic de l'extrema dreta, els números, allò, desacreditar-los, no?, tot i que, com deia la Júlia, també apunta aquest augment de l'extrema dreta. Però jo estic d'acord també amb el que ara deia en Jordi, no?, de la necessitat i urgència per part de l'esquerra de fer polítiques valentes, una confrontació clara i directa amb l'extrema dreta, perquè ja arribats a aquest punt crec que s'ha de confrontar. I el que passa és que també és cert que tot aquest desgast que porten, no?, els socialistes, amb tot el que ha anat passant, no sé fins quin punt és, no sé, al final és com allò, no?, la pròpia dinàmica d'un ésser que dius, després de tantes garrotades, no sé fins quin punt pot tenir, no?, prou suficient energia per fer front a aquesta situació.
De fet, també
jo estic una mica... Ai, perdó.
No, digues, Alba.
No, que jo intento aferrar-me, doncs, veient, per exemple, els valors d'Unides, d'Extremadura, de dir, bueno, va, vinga, hi ha esperança, no? Però realment és molt preocupant, i és molt preocupant com està calant tot a determinats missatges, no? Jo què sé, el que hem vist a Badalona, coses
ara
que abans
mai
de la... Sí, coses que abans mai de la vida penses que s'haguessin pogut dir públicament o s'haguessin pogut fer, i ara dius, ostres, t'està acceptant amb una normalitat que és extremadament, per mi, colpidora i preocupant.
No, que parlant de crisi de partits, Vox ha passat per una crisi molt greu, i de fet ara en té una altra, que és amb entre cometes les seves joventuts, això de Revuelta, però ho dic perquè els principals dirigents de Vox, molts d'ells, excepte Santiago Abascal, ja no hi són. I ara penso en Macarena Olona, penso en Iván Espinosa de los Monteros, és a dir, també han passat una crisi. El problema és que l'extrema dreta, donem per fet, que pot estar abocada a aquestes crisis, que pot tenir escàndols de corrupció, que pot tenir altres escàndols. En aquest cas, Macarena Olona moltes vegades ha denunciat com se la tractava dins del partit, però es dona com, entre cometes, per fet, no? I a l'esquerra jo crec que això no només no es pot permetre, sinó que a més té un càstig electoral molt més gran moltes vegades que la corrupció.
Passen 3:45. Hem de fer una última pausa per la publicitat. Ara l'Alba ens deia que se senten coses que abans era impensable sentir. Potser una d'aquestes coses és el que hem sentit a Badalona. Aquest càntic de "No van a entrar" era el que dedicaven 200 veïns a una quinzena d'immigrants que intentaven buscar acollida en una parròquia de la ciutat. Ara tornem.
Catalunya migdia.
El telefèric de Montjuïc és l'experiència oficial del Nadal. Aquestes festes regala un passeig màgic per les millors vistes de Barcelona. Gaudeix d'un recorregut pel cel i de la panoràmica dels edificis més emblemàtics de la ciutat. Compra ja les teves entrades a holabarcelona.com amb un 10% de descompte. Telefèric de Montjuïc, Barcelona, el cel i tu.
Vender mi coche. Et comprem el cotxe. Vender mi coche. Et comprem el cotxe. Vender mi coche. Et comprem el cotxe. Vender mi coche. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicoche.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya Ràdio. Per un Nadal ple d'entusiasme.
Caga torró.
Catalunya Ràdio us desitja bon Nadal.
Catalunya migdia.
Aquest Nadal torna el Tió Solidari de Catalunya Ràdio i el Banc dels Aliments amb el suport de Vera, fibra i mòbil de veritat.
Vols viure en directe la màgia dels clàssics de Broadway, com Els Miserables, El Fantasma de l'Òpera, Evita i Cats? Vine al concert simfònic organitzat pel diari Ara i Tram. El 29 de desembre, entrades a la venda a la pàgina web de l'Auditori de Barcelona.
Estalvia 90 euros en la teva factura de la llum. Festa de bon preu Esclat Energia i et descomptem 10 euros directes en la teva factura durant 3 mesos. A més, et bonifiquem 60 euros a la guardiola de la teva targeta client. Contracta ara a bonpreuesclat.cat/energia amb el codi Nadal90. Bon preu i Esclat.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó, darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
El Corte Inglés presenta...
Ja és Nadal, i no ens pot agradar més. Ens agraden les llums i la música.
Els sopars interminables i els ninots de gingebre.
Perquè com més Nadal, més ens agrada. Ja és Nadal.
Ja és aquí.
I aquesta és casa vostra.
El Corte Inglés, on viu la màgia del Nadal.
Un disc és una obra d'art total. En Derroc Llibres presenta Art i Música, una completa antologia gràfica de la música catalana a través de 800 portades i 100 il·lustradors i dissenyadors. Art i Música, la imatge sonora de mig segle de la nostra discografia.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la 6a edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel diari Sport i Barça Academy.
Ara ve Nadal.
Per un Nadal ple d'entusiasme.
Catalunya Ràdio us desitja bon Nadal.
Vinga, va, continuem. Hem tocat una mica el debat migratori perquè sobrevola a tota la situació política i ara hi entrem a fons. A Badalona, el desallotjament de l'antic institut Benou Sant Barina. Hi ha desenes de persones vivint al ras amb fred i molta pluja. La jutgessa que va ordenar desocupar l'edifici va manar donar alternatives als afectats, però això no s'ha complert. I ahir, com dèiem, una protesta veïnal va frenar l'acollida d'una quinzena d'immigrants en una parròquia de la ciutat. Era un càntic dirigit a les persones que volien ser allotjades en una parròquia. Es referien a gent que porta des de dimecres al carrer, molts sota el pont de l'autopista. A més, hi va haver incidents en altres punts de la ciutat on es volien acollir persones vulnerables. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, va anar a parlar amb aquests veïns, que eren vora 200, i els va prometre que avui parlaria amb la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, perquè la Generalitat mogués fitxa.
I jo me comprometo a hablar con la consellera y decirle, hombre, si hay un cabreo...
L'objectiu del Viola en aquest moment era que aquesta quinzena de persones que havien estat desallotjades de l'Institut Benou poguessin ser acollides aquella nit a la parròquia. Això no va passar perquè els manifestants advertien que, segons el seu punt de vista, si hi havia un primer acolliment, després aquesta situació es podia eternitzar. I, de fet, el Viola mateix defensa que les persones que van ser desallotjades d'aquest antic institut no es quedin a la ciutat. De tot això, els ocupants de l'antic Benou han escrit una carta al president Salvador Illa per demanar-li ajuda. No sé com us expliqueu, i és una mica d'això que estàvem parlant, aquest no van entrar de persones contra persones.
És que realment té una explicació. És a dir, al final, des de la pròpia alcaldia, el que s'està fent és, s'està fent un discurs de pobres contra més pobres. S'està assenyalant a persones que no tenen absolutament res. De fet, per no tenir, no tenen ni papers. Per tant, per això també n'hi ha alguns d'ells que no tenen ni habitatge, ni dret a tenir-lo. I els que tenen papers, moltes vegades es veuen expulsats d'aquest dret a l'habitatge pel simple fet de ser persones migrades. I el que estem veient amb aquestes imatges és gent que fins ara potser ocupava l'última capa social de Badalona, que ara veu que n'hi ha una per sota seu i no vol perdre, entre cometes, a aquesta situació, no? I per tant el que fa és atacar els que encara són més pobres. Em sembla bueno, és que d'un mal gust, ja no és només mal gust, és una vergonya, és una deshumanització de les persones que s'està institucionalitzant, i crec que aquest és el problema. Després ens preguntem, no?, com es normalitzen certs discursos, per què puja l'extrema dreta, passa per aquest tipus de situacions, i crec que hi ha responsables d'això, i en aquest cas crec que el propi alcalde Xavier García Albiol és el màxim responsable de que s'estigui atiant l'odi a Badalona.
Sí, i això a dos dies de Nadal, eh? És a dir, amb una etapa, amb un moment, amb un mes, amb unes setmanes, on l'alcalde Albiol és el primer que encén l'arbre de Nadal més alt de la història i de la península, no? I el Nadal, justament, passa per una mica deixar aquestes dificultats, aquests encaixos difícils que són, evidentment, són difícils de gestionar, deixar aquesta dificultat en segon terme, intentar gestionar l'urgència. I aquesta urgència ara mateix no té forma d'expulsió, sinó que té forma de gestió, té forma d'acolliment, té forma de com ho fem perquè aquestes persones, en tant que persones i en tant que fills de Déu, per entendre'ns, puguin tenir una sortida, una solució. Evidentment, que a tothom li ha quedat clar que no tothom pot tenir els mateixos serveis i no tothom pot tenir la mateixa garantia de drets. Els drets sí. La garantia de drets és més difícil garantir-la a tothom. Però a partir d'aquí, trobar la manera que les persones puguin tenir un tracte mínimament digne entre el municipi, entre la Generalitat i entre l'Estat, perquè puguin trobar alguna sortida de futur donada la situació en què s'han trobat, perquè temps n'hi ha hagut durant aquests 2 anys perquè puguin, com a mínim, intentar trobar una sortida, no només ells, sinó facilitar-los una sortida, deixar-ho ara mateix tot en mans de Càritas, deixar-ho tot mateix en mans d'una parròquia, que aquests sí que no fan debat sobre competències. És a dir, aquests no diuen, no, és que no és competència autonòmica, és que és competència municipal i viceversa, sinó que diuen, escolta, aquí cal actuar. I aquí és on es veu si les entitats privades, jo no vull parlar de l'Església només, sinó entitats privades, que aquestes sí que no miren si és responsabilitat meva o no, simplement tenen un esperit solidari, que és el que em sembla que ha conformat les fundacions, les associacions, les entitats cíviques a Catalunya, aquest esperit de col·laboració, aquest esperit de consciència plural, que és no només sóc jo i els meus interessos, no només sóc jo i el meu veïnat, no només sóc jo i la meva família, sinó que hi ha una mena d'interès per damunt del meu que és el que fa aquest país més o menys un lloc on valgui la pena viure. I això és alarmant com ens estem saltant no només els veïns de Badalona, sinó que em sembla que està escampant-se per tot el país.
Sí, jo realment abans ho deia, no? Que ostres, que és bueno, no sé exactament la paraula, perquè jo em sento quan veig això realment internament un trencament, perquè és com que allò més essencial, no? aquesta definició de la humanitat passa per aquí, no? Per acceptar la diferència, per no, no? d'alguna forma, no alimentar ni institucionalitzar tota aquesta estigmatització, aquesta xenofòbia. Al final és com oblidar-nos de qui som fills i filles. Tots plegats tenim una història d'immigració, tots plegats segurament tenim a les nostres esquenes dolor de molta gent que va haver de deixar casa seva, haver de començar i segurament en unes terres on al principi també formaven part d'aquests marges, desgraciadament. I som qui som perquè es va imposar d'alguna manera, no? I sobretot penso en Catalunya, unes bases, no? de convivència i d'integració que beneficiaven a la societat, no? No només en aquestes persones. La solidaritat ens beneficia a tots i a totes. Jo vull un món en el que d'alguna forma els meus fills o les meves filles entenguin, no? que al final aquesta diversitat ens ajuda a tenir una societat molt més justa, molt més rica, molt més diversa, i sobretot que això ens ajuda a tenir molta més cohesió social. És extremadament preocupant com després d'un desallotjament, on a més es posa, com molt bé dèieu, no? Judicialment la jutgessa diu ha d'haver-hi algun pla alternatiu, no hi ha res, la gent es queden allà tirats i tirades, comencen a buscar-se la vida com bonament poden, i com d'alguna manera tot aquest discurs racista, que és allò que dèiem, no? que abans potser hi havia algú que podia plantejar-se o tenir aquest ideari, però que no ho col·lectivitzava, no ho feia com, si diguéssim, no? aquest tipus de publicitat, no? col·lectiva, com ara estem acceptant i com d'alguna manera comencen a haver-hi d'alguna forma espurnes en altres llocs i comences a sentir, a dir, bueno, tenen aquest problema a Badalona que no arribin aquí, no? Llavors, és com una sensació, ens està trencant algú molt profund que té a veure amb això que dèiem, no? Aquesta, per mi, aquest concepte d'humanitat que és tan i tan important i realment, ostres, és molt preocupant perquè està parlant de tots nosaltres i ens està abocant a uns llocs que són de difícil retorn, no? I per tant, em dona la sensació que això tan sols és el punt de llança d'una problemàtica que s'ha d'anar molt en compte perquè si es segueix actuant amb aquesta, no? amb aquesta poca o amb aquesta incompetència també a nivell polític, per institucionalitzar aquests missatges, no sé on podem arribar, no? Perquè al final és la guerra dels d'aquí o dels de fora, no? I això és extremadament preocupant.
Però això pel que fa a l'emergència del moment. A l'emergència del moment, que és quan dius, escolta, val la pena que hi hagi algú que se'n cuidi d'aquesta gent perquè hi ha una situació d'emergència. I després ve el tema més estructural, que és un tema de responsabilitat de tothom i de tots els partits polítics, que és com és que hem arribat fins aquí. Perquè la gent que es manifesta pel Badalona davant de la parròquia també se l'ha d'entendre. És a dir, per què ha arribat fins aquí? Per què un personatge del qual fa 10 anys ens en fotíem, que era el Torrente, a la trega 1, a la 2 i a la 3, ara que em sembla que fan la quarta o la cinquena, ja no farà tanta gràcia, perquè és un personatge cada cop més real. I aquest personatge potser té algun problema gros que no s'ha resolt prou bé, i ens hi hem de posar entre tots.
I també hem d'afegir que, en paral·lel a tot això, és veritat que hi ha persones que probablement, sobretot en entorns metropolitans, si coneixem una mica la història d'aquests barris, tenen històries familiars que no són tan diferents, potser no tan extremes, però no tan diferents de les d'aquestes persones que estaven a l'Institut B9, però hi ha una altra realitat, que és de totes les persones que a títol individual estan intentant donar un cop de mà, fins i tot oferint una dutxa o un plat calent en cases particulars. Ho hem de deixar aquí. Hem fet tertúlia amb la Júlia Reguer, en Jordi Cabré i l'Alba Alfageme. Gràcies a tots tres. Bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
I nosaltres ara ho deixarem aquí. A les 4 començarà la tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga, i també teniu tota l'actualitat a 3CatInfo en els blocs informatius. Nosaltres tornem demà a les 2.